Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Benvolguts, oients, iniciem Ciència a l'abast de tothom. I serà el programa darrer d'aquest curs 2010-2011. Ara a tots ens toca uns dies diferents, d'estiu, d'oci, de descans, de meditació pel proper curs. Cada un tindrà els seus propòsits, les seves il·lusions. I per acabar, abans de vacances, us proposem una temàtica curiosa i científica a la vegada. L'hem titulat Els animals sentinelles. I això, de què va? Doncs sí, hi ha animals i també plantes, tots ho sabem, que detecten, ens avisen, fan de sentinelles de fenòmens que encara han de passar, que poder passaran i que pels humans ens n'adonem quan ja és massa tard. Quants animals detecten terratrèmols molt abans que passin i que els nostres detectors ho assenyalin? Molts canvis a l'ambient, baixades de pressió, tempestes, calor, sequera, ens atrofien les extremitats o ens indueixen la depressió, el malestar, l'angoixa. Hi ha gossos o rates ensinistrats que poden ser bons detectors d'amagatalls, bé sigui de bombes, d'equips pirata com DVDs o CDs, o que per l'olor puguin arribar a detectar possibles malalties, com càncer, quan el metge encara no ho ha descobert. Per què havia desaparegut la llúdriga, la nútria, o la truita de riu dels nostres Llobregat i Cardener, i ara hi tornen a ser? Tot i això i molt més, ens proposem descobrir-ho donant-ho a conèixer en el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, que, com hem dit, l'hem titulat Animals sentinelles. Aquests animals són éssers vius que, davant d'una petita alteració de les condicions, diguem, de l'entorn on viuen, generen, produeixen una resposta, canvien les seves funcions vitals, o genètiques fins i tot, o a vegades acumulen o deixen anar contaminants, se'n diuen bioacumuladors. Per això aquests animals, aquests éssers vius, es poden convertir en uns bons indicadors biològics, molt útils, fiables, baratos, per avaluar la qualitat, per exemple, de l'aire, de les aigües, del terra, si està contaminat o no per residus, i fins i tot prevenir o detectar malalties. Les espècies aquestes sentinelles han de ser en general abundants, molt sensibles al medi de vida, fàcils i ràpids d'identificar, ben estudiades i de poca mobilitat, perquè si no, no ens serveixen de res. El reine animal i el reine vegetal proporcionen una gran varietat d'aquestes possibilitats, des dels líquens i els fongs pels arbres i que detecten la contaminació o la pluja àcida, passant pels amfibis i els rèptils, els peixos, les aus o els mamífers. Però, abans de fer-ne un bon estudi, cal saber quins són, doncs diguem, molt sensibles en aquestes deteccions i quins ho són menys. D'entrada, alguns exemples curiosos. Diu que el colom va ser el primer animal que va comprovar quan s'havia acabat el diluvi universal, el començament de la Terra. La molsa, tots ho sabem, s'obre quan hi ha humitat. Els líquens dels arbres, allò que està penjat en el pi i tal, i agafat el tronc, moren quan hi ha una concentració de contaminants, sobretot de pluja àcida per una central tèrmica o per altres, moren, desapareixen. Els girassols segueixen el recorregut aproximadament del sol durant el dia. Les sargantanes i les meduses es tanquen quan ve una tempesta. Les gallines, les vaques, els gossos o els porcs s'esveren quan s'acosta un terratrèmol, abans que el detecti un sismògraf, l'aparell que tenim els humans per detectar-ho. Les balenes, els dofins o les gavines avisen quan s'acosta una gran tempesta. La truita de riu mor quan l'aigua és mínimament contaminada o poc fresca. La serp cobra detecta variacions de temperatura d'una mil·lèsima de grau. No som capaços nosaltres de detectar-ho per descomptat i per això surt només quan la temperatura de l'estiu és adequada. El gos Doberman i altres tipus de gossos, tots sabem que tenen un olfacte molt sensible, diu que pot arribar a diferenciar més de 500.000 olors, 500.000 olors diferents. Nosaltres, els humans, diu que en diferenciem d'olors entre 2.000 i 4.000 aproximadament. Les sargantanes, les salamandres, indiquen una bona qualitat de l'ambient allà on viuen. A veure, anem a veure una miqueta per capítols, per parts. Alguns animals que detecten terratrèmols, diguem que serien com un sismògraf vivent, perquè els aparells que fem servir els humans se'n diuen sismògraf per detectar un terratrèmol, que no és res més que un trencament que hi ha hagut quan s'han acostat dues plaques tectòniques. Doncs són ben coneguts els canvis estranys de comportament d'alguns animals quan s'acosta un terratrèmol. Per exemple, les serps es desperten del seu lletarg hivernal, encara que sigui la nit, i moren de fred sobre la neu. Les rates, abans d'un terratrèmol, abandonen a centenars els seus amagatalls a plena llum del dia. Les gallines, els ànecs o els pavos domèstics s'enfilen als arbres i no volen entrar al corral. Les aus migratòries se'n van volant si el magnetisme, diguem, el que es desenvolupa, l'electricitat que crea el xoc d'aquestes roques quan hi ha d'haver un terratrèmol, doncs ho capten abans aquestes aus migratòries que nosaltres. Els cavalls s'escapen de l'estable, i renillen, criden de forma especial. Els gats són dels més sensibles als terratrèmols, abans de que passin. Es tornen histèrics, ataquen els seus amos, són els primers en escapar-se per l'elevat sentit que tenen de captar les vibracions que hi hauran amb el xoc aquest de les roques amb el terratrèmol. Els gossos udolen sense parar, es mostren inquiets, nerviosos, s'escapen a córrer. Els peixos arriben a percebre també aquestes petites corrents elèctriques que es produeixen i salten per sobre de l'aigua. O els cèrvols diu que tenen un comportament de tombar-se a terra, aixecar-se bruscament repetides vegades com no feien en altres ocasions. Hi ha un cas molt curiós que va passar, crec que és l'any 2003, a la ciutat de Xina, de Mianyang, on dos dies abans que hi hagués un fortíssim terratrèmol es van escapar a milers els gripaus dels seus amagatalls i cobrien carreteres per allà on passaven motocicletes o bicicletes, que els xinesos en porten més que cotxes, doncs a milers els gripaus a vora els marges, a vora la carretera. Què va passar? Doncs que al cap de dos dies es va produir un paurós terratrèmol de magnitud 6,3 de l'escala de Richter, i ja sabem que aquesta escala, el terratrèmol més gros que s'ha produït mai, era de magnitud 9, doncs aquest de la Xina era de 6,3. I els gripaus aquests ho havien detectat el xoc que ja provocaven a gran profunditat les roques, amb aquests, les plaques tectòniques que diguem, s'estavellen l'una contra l'altra, molt abans de que els humans ho detectéssim. Gossos per detectar fuites de oleoductes. El gos labrador forma part de brigades de policies o de bombers que els utilitzen, com sabem, per rastrejar persones perdudes, atrapades amb esfondraments d'edificis o per causes de desastres naturals com són terratrèmols, o a vegades aquest mateix gos per recerca de drogues, de trobar possibles fuites de conductes. Per exemple, l'empresa Exxon Chemical, una multinacional del petroli, de les cadenes de gasolineres que hi arriba a haver, doncs utilitza el gos labrador per detectar fuites de petroli a 5 metres sota terra. Sabem que el cru o el petroli es transporta d'una refineria a l'altra o del mar cap a la refineria a través d'uns tubos, d'uns conductes que se'n diu oleoductes, i que aquests oleoductes, doncs, o per les capes que hi ha a sobre o per qualsevol cosa, poden tenir un trencament, una fuita del petroli. Doncs els gossos passejant-se per sobre detecten, ensumen i amb una fiabilitat del 98% avisen d'on hi pot haver una perforació, un trencament de la tuberia, una fuita que al cap d'uns dies apareixerà de petroli, doncs ells molt abans la troben i a 5 metres de profunditat. Ara, també, seguint amb el tema dels gossos, amb la matèria que estem tractant avui d'animals sentinelles, estan investigant per detectar malalties. A una universitat del Japó ensinistren uns gossos per detectar càncer d'intestí. L'olfacte del gos és molt sensible i s'ha vist que existeixen alguns components químics a l'orina i a la femta dels humans que tenim quan tenim alguna malaltia, i aquests gossos poden detectar aquesta olor abans que el metge se'n doni compte. Els experiments s'han dut a terme amb un gos labrador, especialment ensinistrat, que va realitzar durant molts mesos proves d'olfacte, entre els que van incloure test de l'alè de les persones i també dels excrements. I van portar-hi 48 persones que tenien càncer de budell, d'intestí, i a vora 300 persones voluntàries que no tenien aquesta malaltia. Doncs ho van encertar amb una fiabilitat del 95%. Això senzillament ensumant l'orina o ensumant els excrements d'aquestes persones. També els mateixos gossos han vist que poden ser útils per detectar amagatalls de DVDs o CDs de música. Aquestes a vegades troballes de pirates que hi ha quantitat, doncs hi ha dues gosses que té la indústria cinematogràfica mundial, concretament aquests gossos es diuen Lucky i Flo, que segueixen el rastre del policarbonat. El DVD o el CD, que està gravada la música, és de policarbonat. Doncs li fan ensumar aquest material durant un cert temps, la ensinistren i després és capaç de detectar-ho. Ara els porten arreu del món per rastrejar i localitzar partides de discos òptics d'aquest tipus, doncs, amagades. Una operació molt important a Malàsia va ajudar a localitzar 1,8 milions de discos pirates en 4 mesos. Era material pirata que estava valorat en més de 2,5 milions d'euros i doncs que aquests gossos els van trobar olorant senzillament el policarbonat, que és del que estan fets. A Espanya també els darrers anys s'intervenen xifres molt elevades, de prop del milió de DVDs i de CDs i de videojocs pirates. Passant a un altre animal, el musclo, uns estudiosos francesos han trobat que els musclos, quan troben que l'aigua està contaminada, obren les seves valves. No poden, diguem, respirar bé amb la closca tancada i les obren. Doncs han construït un aparell molt sensible que se'n diu muscle monitor, muscle del musclo, muscle monitor, que té 8 musclos com a detectors i que quan obren les seves valves, diguem, quan la closca aquesta s'obre perquè detecta que hi ha alguna contaminació, engega un circuit, un petit circuit electrònic i dona una senyal d'alarma. Pita, o s'encén una llum vermella, o fa un avís a l'ordinador, i llavors ja se sap que allà, en aquella zona on hi ha aquests musclos, bé sigui a la vora de la platja, bé sigui en un tipus de piscina o en un dipòsit d'una empresa, vol dir que l'aigua està contaminada, perquè el musclo aquest obre les seves valves i ho detecta. Molt sensible. Curiós, un grill que fa de termòmetre. Hi ha un grill, que se diu el grill italià, el grill arborícola, és un petit animaló de 2 o 3 centímetres amb ales i antenes que té un color groguenc i que el veiem provar a l'estiu a sobre de les fulles i les plantes. Doncs aquest grill, ara primer estiu, s'alimenta de flors, arbust i plantes, i el juliol, de juliol a octubre més o menys és quan el podem veure, i han descobert que segons el nombre de xouxineig o carrisqueig que fa, rac, 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 per minut, es pot esbrinar la temperatura que tenim en l'ambient en aquell moment. Concretament, la fórmula que he posat és que el número d'aquestes, diguem, xouxineig que fa, se diu los chirridos del grill, amb 15 segons, el número de carrisqueig, amb 15 segons més 39, ens dona la temperatura en graus Fahrenheit. Després l'hem de passar a graus centígrads, però, per exemple, si sentim que el grill canta 15 vegades en 15 segons, o sigui, un cop cada segon, carrac, 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 la temperatura de l'ambient estaria a 12 graus. I, per tant, si en canta 30 vegades, estarà a una temperatura més elevada. O sigui que tenim un grill que pot servir com a indicador, que és el que dèiem, un animal sentinella, un animal que ens avisa de la temperatura, això, amb el seu cant. hi ha coloms missatgers? Doncs els coloms missatgers sembla que tenen una brújula. Doncs mai més ben dit. Sí, senyor. Biòlegs alemanys han descobert que la pell que recobreix la part del bec d'aquests coloms que s'empleen missatgers o s'empleaven molt més abans, hi ha petites quantitats de magnetita. La magnetita, que és l'òxid de ferro, té la propietat d'orientar-se, indicant el nord, no? Doncs aquestes oscil·lacions magnètiques que fa com d'imant el bec d'aquest colom s'envien aquestes petites senyals cap al cervell i l'animal, el colom en aquest cas, s'orienta i per tant va cap al lloc indicat. Per tant, ara ja no ens sembla tan estrany un colom missatger que porti una carta, un escrit, un paper, d'un lloc a l'altre, perquè en el seu bec hi ha una espècie de brújula que si d'alguna manera li indiquen cap on ha d'anar, doncs ell, aquesta brújula, el porta fins a aquell lloc. No? Per què les orenetes poden, o d'altres ocells, però les orenetes especialment, poden assenyalar que s'acosta mal temps? Doncs molt per la pressió atmosfèrica. Quan s'acosta mal temps, hi ha una baixada de pressió, ve una borrasca, i a les orenetes els fa més difícil de volar en altura. I, per tant, baixen el vol. S'acosten més a volar a nivells més baixos. Per tant, quan veiem un estol d'orenetes que volen a nivell més baix de la Terra, pot ser que s'acosti una tempesta. Rates que detecten mines enterrades. Doncs sí, han entrenat unes rates per detectar mines enterrades, que sobretot tenen molta utilitat a l'Àfrica, perquè cada any maten a 20.000 persones o mutilen a 20.000 persones a l'Àfrica. I diu que encara n'hi ha, després de les guerres, o les guerres encara duren, 44 milions de mines enterrades a l'Àfrica. Doncs a Tanzània han experimentat amb rates per localitzar aquestes mines i no haver-ho de fer persones que després es mutilen. Tenen avantatge també sobre els gossos perquè pesen menys, encara que amb tot això són rates grosses, però bueno, rates que poden pesar 4 o 5 quilos. Aquestes rates s'insinistren fent-los olorar TNT, que és l'explosiu que porten aquestes bombes LAPA, aquestes bombes que estan enterrades sota terra. Se'ls enterra l'explosiu, el TNT, i es tapa amb metall, però per entrenar-les no poden explotar. No hi ha, diguem, la metxa perquè explotin. Llavors, corren a través d'una espècie de corredor amb mines d'aquestes enterrades per ensinistrar-les i han d'escarbar a cada una allà on hi ha cada una. I no en poden fallar cap, perquè si fallen, doncs aquella rata ja no serveix, han de buscar una altra. I si no fallen, se les premien, aquestes rates. Se'ls dona, sobretot, plàtans, que és un dels seus menjars preferits. I amb això es veu que tenen molt èxit, perquè després sí que es porten a camps on hi pot haver mines enterrades i abans que mutilin persones, en aquell cas sí, que llavors moren les rates, però per descomptat que val més això que no pas els humans. Ens hi tornem a posar d'aquí un momentet.
Now enjoying the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle watching hastiness unfold. On my eyes you were smiling in the spotlight dancing with the night. When I fell off your mind I'm tired of trying. Your teasing ain't enough. Fed up of biding your time when I don't get nothing back.
Continuem tractant sobre els animals sentinelles, sobre els bioindicadors, que com hem vist són animals que amb el seu comportament ens informen de com està l'ambient, detecten malalties, canvis de temps o catàstrofes naturals. Nosaltres com animals que som, també el nostre cos és un bon indicador, també fa de sentinella. Migranyes, asma o bronquitis, còlics, embòlies, a vegades apendicitis, angina de pit, reuma, úlceres que s'enfaden, cicatrius que no curen, depressions, suïcidis, són senyals que moltes vegades els atribuïm també en els canvis de temps. Després de passar per nosaltres, anirem cap a indicadors animals més petits, el que en diuen macroinvertebrats, que no tenen columna vertebral, i que detectaran, ens avisaran de la bona o de la dolenta qualitat de les aigües. Què dir, per exemple, de la llúdriga o de la truita de riu? I així amb molts altres. Però anem a començar per nosaltres. El cos humà és un bon bioindicador. Som un bon animal sentinella. La meitat de la població és vulnerable als canvis de temperatura, d'humitat i de pressió atmosfèrica. Pensem que quan diem s'acosta mal temps, en fan mal les cames, no se'n tanca alguna ferida, plourà. A vegades no ho diem ben bé perquè sí, o sembla una tonteria, sinó que té el seu fonament. I el que més ens afecta en el cos humà és els canvis bruscs de temperatura, la humitat que hi pot haver en l'ambient o la pressió atmosfèrica, sobretot quan aquesta pressió atmosfèrica baixa quan hi ha una borrasca, una depressió, o puja quan hi ha un temps d'anticicló. Aquestes malalties fins i tot estan ja catalogades com meteorotròpiques, i van des de la migranya que ens poden provocar els vents o les tempestes, l'asma que ens pot provocar un front fred o calent que canvi més o menys bruscament, còlics renals o còlics del fetge, algun cop fins i tot han arribat a infarts o apendicitis o angina de pit, més normal embòlies quan hi ha una tempesta de trons i llamps, afectar el reuma quan s'acosten, diguem, mal temps, úlceres que no cicatritzen quan passa un front càlid més aviat, i sobretot també afecta molt el tema de les depressions i fins i tot podríem dir els suïcidis en algun cas. Anem a veure una miqueta això del temps, com pot afectar-hi i quines són les condicions. Fixeu-vos, quan hi ha un bon temps, la pressió atmosfèrica al nivell del mar és de 1013 mil·libars o hectopascals. És el que ens posa en aquelles rodones i en aquelles ratlles l'home del temps. Quan hi marca 1013 és que és el que ha de ser, l'estable. Quan hi ha una borrasca, aquesta pressió baixa, i en vez de 1013 baixa cap a 980, cap a 1000, etc. I quan hi ha un anticicló, l'anticicló de les Açores i d'altres, que a l'estiu els solen tenir persistents, doncs la pressió atmosfèrica puja cap a 1.000, 1.025 hectopascals o mil·libars, que és el mateix. També hem de dir que l'atmosfera que estem respirant conté entre 1.000 i 2.000 ions per centímetre cúbic. O sigui, cada mil·lilitre d'aire, podríem dir, pot tenir 2.000 càrregues elèctriques que no les veiem però que hi són i que d'alguna manera ens afecten i molt. D'aquestes càrregues elèctriques estan repartides en la proporció de 5 de càrrega positiva i 4 de negativa. Això com els pols d'una pila, d'una bateria, doncs n'hi ha una miqueta més de positives que de negatives. Què passa quan hi ha una temporada de bon temps, d'anticicló, de temps molt estable del que ha de ser, diguem, el mes d'estiu, juliol i agost sobretot, no? Doncs que la pressió és alta, l'aire sec, hi ha un excés de radiació del sol i això fa augmentar la tensió elèctrica. La càrrega elèctrica que nosaltres tenim i que la descarreguem pels peus cap a terra puja. Hi ha més ions positius que negatius. O sigui, quan diguem per nosaltres ens va malament, el nostre cos se'n ressent, és que hi ha més càrregues elèctriques a l'ambient positives que negatives. Les positives són les dolentes i les negatives són més aviat les bones. Aquesta tensió que hi pot haver això, en un temps d'un aire sec i d'un ambient d'estiu calorós i xufogós i que ens fa estar allò nerviosos malament, baixa ràpidament, tan solament ens tombem a terra amb una gespa o a la sorra de la platja, en qualsevol lloc doncs, que afavoreixi el relax, podríem dir. Al contrari, quan hi ha una borrasca, una B, una baixa pressió, menys de 1.013 mil·libars, s'acosta amb el temps, serà més ventós, segurament, es dispersaran millor els contaminants, doncs, mentre arriba al front d'aquesta tempesta, la tensió encara puja més. Ens sentim inquiets, amb ofec, desassossegats, agressius, tenim més estrès, l'aire està carregat, està carregant l'atmosfera, la carregada d'un excés de càrregues positives. Passada la borrasca, una vegada ha plogut, l'ambient s'ha netejat, s'ha tornat més humit, s'ha recuperat la seva polaritat negativa que tenia. Allò que hem dit que havia de tenir més o menys 5 càrregues positives i 4 de negatives, doncs s'estabilitza així. L'atmosfera es refresca, permet el relax i el descans és molt més assossegat, molt més profund. Aquests ions positius i negatius, fins i tot els hi diuen en els negatius, els ions rondinaires, els que no ens convenen al cos humà, i els ions negatius, que hi ha a l'atmosfera, els ions feliços. Això, aquests ions venen d'això, del bombardeig que hi ha dels rajos còsmics, de la radiació solar, de la radioactivitat que hi ha a l'atmosfera, que sempre n'hi ha. La sensació agradable de frescor, de relax, de benestar que es dona en un bosc o a la vora d'un riu o prop d'una cascada o a la sorra del mar és deguda, sobretot, a la presència d'ions negatius. Per què creieu que la gent es relaxa visitant les cascades del Niàgara, per exemple, on hi ha un salt d'aigua que dona una càrrega d'ions de 400.000 ions per centímetre cúbic i molts d'ells negatius, quan a l'atmosfera normal que tenim per aquí poden ser 2.000. Doncs en el salt, al costat, veient les cascades del Niàgara o qualsevol important salt d'aigua, hi pot haver 100.000, 400.000 ions de càrrega negativa que faciliten aquest relax. I hem dit, quan l'ambient està doncs, això xufogós, carregat, tal, de càrregues positives, tenim sensació de pesadesa, d'aclaparament, ens trobem malament com quan estem en un espai tancat, en un edifici malalt, quan hi pot haver una zona amb molta gent, amb aire condicionat molt alt o molt baix, escassa o nula renovació de l'aire, fum del tabac, etc, etc, etc. El temps afecta les articulacions, tots ho sabem. La majoria de persones afectades per malalties reumàtiques diuen que poden predir el canvi de temps, la meteorologia, ja que aquestes els causen inflamacions a les extremitats, a les mans o als braços i dolor a totes les articulacions. Hi ha malalties també respiratòries lligades amb això. Per exemple, la rinitis, en raja el nas, degut al pol·len dels arbres, o l'asma, que és deguda més aviat als àcars. Penseu que el quantitat d'àcars que tenim per cada gram de pols a casa pot ser entre 100 i 500. Per tant, cada gram de pols del terra de casa nostra pot arribar a tenir 500 àcars que algun efecte fan i que amb la humitat creixen. Per tant, en zones de molta humitat a vora la platja encara hi ha molts més àcars o molt més pol·len que amb les zones amb poca humitat. Hi ha un vent també, un vent que se'n diu el vent Foehn, es coneix sobretot als Alps, al centre d'Europa, però també podria passar a la muntanya de Montserrat o tal, que es produeix quan puja aire humit des del mar i que en la muntanya al anar pujant doncs acaba refredant-se i a vegades plovent, i quan baixa és molt més calent i sec, i llavors aquest vent calent i sec provoca en la gent malestar, malalties, migranyes, embòlies, atacs d'epilèpsia, s'hi senten malament. I aquest és conegut a tota Europa, sobretot com el vent aquest Foehn. I ja deixem el que ens afecta a nosaltres per passar a veure alguns altres d'aquests animals sentinelles, que és el que parlem en el programa de Ciència a la base de tothom d'avui, que serveixen per determinar la qualitat de les aigües. Se'n diuen les aigües fa molt temps que, a més de determinar l'aigua d'un riu, l'aigua d'una riera, d'una sèquia, d'un aigua moll o la del mar, s'analitza químicament. Però a més d'això, sobretot l'aigua d'un riu o d'una riera o d'un aigua moll, es determina la vida que hi ha allà. I la vida vol dir els microorganismes que hi viuen, sobretot els macroinvertebrats, els que no tenen columna vertebral, sobretot d'aquests animalets, i també veurem després què importa el bosc de ribera o els ocells que hi ha a la vora d'un riu. Un riu és tot un conjunt que no solament és per allà on passa l'aigua, sinó que és les roques que té perquè salta l'aigua i s'oxigena, que són els animals que hi viuen o els peixos, que són doncs, el bosc de la ribera, etc. etc. No? En quant a això dels indicadors de cucs i animalets que hi ha al riu, és complicat i se'n diuen indicador de cara aquí a Catalunya, pels rius de Catalunya, indicador Bill, que vol dir Besòs Llobregat, que vol dir que l'han estudiat molt pel Besòs i pel Llobregat, l'índex Bill, l'índex FF Bill, que vol dir Foix Besòs Llobregat, i llavors també hi ha índex d'eutrofització, per veure si s'han produït moltes algues al riu i per tant vol dir que hi van masses nutrients des dels camps, o com està el bosc de ribera o com estan els ocells. Els indicadors macroinvertebrats que més afavoreixen que estiguin a l'aigua, o sigui que si estan a l'aigua vol dir que hi ha una bona qualitat de l'aigua, molta gent amb una bassa o amb un rierol els identificarà ben bé, són el que en diuen les perles, un tipus de plecòpters de cucs d'aigua, després també els efímers, quan n'hi ha d'aquests vol dir que l'aigua o quan hi ha libèl·lules o quan hi ha espiadimonis. Per tant, perles, efímeres, libèl·lules i espiadimonis vol dir bona qualitat de l'aigua. Ja no tan bona és quan hi ha escorpins d'aigua, uns nedadors d'esquena, una espècie d'escarbat que neda cap per avall, podríem dir, o quan hi ha els sabaters. També l'aigua ja vol dir que no és de tanta qualitat. Molt pitjor encara quan hi ha els escrivans, els mosquits, això estaria bé poder-los dibuixar, poder-los pintar, però a veure si algú se'ls pot imaginar, o quan hi ha mosques, sangoneres o bé cucs d'aigua, llavors l'aigua està molt malament. Per tant, segons la fauna, els macroinvertebrats que viuen en un riu es pesquen en un celebret i llavors s'identifiquen. I segons la quantitat que n'hi ha, es pot veure la qualitat de l'aigua i se li dona un valor des d'aigua que se'n diu blava, verda, groga, vermella, negra, des de més bona a més dolenta. I aquests són els indicadors Bill, que vol dir Bill, que vol dir Besòs Llobregat, F Bill, que vol dir Foix, Besòs Llobregat, i d'altres. I ja us dic, el que convé més que mireu i que hem de trobar en una bassa o en un rierol són les perles, els efímers, les libèl·lules o els espiadimonis. Un segon grup, si hi ha escorpins d'aigua, nedadors d'esquena, sangoneres i crans i gambes i tot això, un entremig l'aigua. I és dolenta, qualitat de l'aigua molt bruta, contaminada, quan hi ha cucs d'aigua, mosquits, mosques, etc. etc. A Catalunya hi ha una directiva ara europea de tota Europa, per tant també Espanya l'ha de complir, Catalunya també, que el 2015 hem de tenir totes les masses d'aigua que en diuen doncs en un estat satisfactori. S'ha fet un estudi ara el 2010 per veure com anem de les masses d'aigua de Catalunya. Masses d'aigua vol dir aigües diferents. Per exemple, aigües de riu és una massa, els aiguamolls és una altra massa, les rieres és una altra massa, les platges és una altra massa d'aigua, els aiguamolls ja em sembla que els he dit, vull dir, aquestes, els rius, rieres, aiguamolls, etc. etc. No? Però aquestes masses d'aigua s'han estudiat totes i ara el 2010 el 59% de les aigües de Catalunya complia amb els estàndards que marca la Unió Europea, que marca Brussel·les, tant en quant a contaminació, diguem, anàlisi químic dels contaminants que hi ha, com a vida. Per tant, aquests macroinvertebrats que et dit, aquests indicadors que hi ha en el riu. I a més s'ha estudiat també el bosc de ribera, com és el bosc de vora el riu. Per exemple, la part alta del Llobregat té un bosc de ribera amb molt bona qualitat i la part baixa del Llobregat, del Prat en avall, o cap a la vora bueno, tota la zona de Sant Just d'Esvern i tot en avall fins a... no em surt el nom, i fins al Prat, diguem, ara s'ha refet molt el Llobregat, però encara el bosc de ribera que té al costat és deficient, no? I també es miren les aigües subterrànies. També si les aigües subterrànies tenen una bona o una mala qualitat. Doncs a Catalunya, aquest 2010, les aigües complien un 59%, un 30%, 30% de les aigües no complia els estàndards que ens demana la Unió Europea per l'any 2015 i l'altre tant per cent eren dades que encara no es tenien prou acurades. Un bon indicador de la qualitat de l'aigua, la llúdriga. Fins a mitjans del segle passat, la llúdriga, l'utra, es diu també, fou un animal present en tots els rius de Catalunya i fins i tot es trobava en zones de la Costa Brava, feia vida bon del mar, etc. etc. A la dècada dels anys 80 va desaparèixer sobretot dels nostres rius, del Llobregat i del Cardener, a causa de les contaminacions de les aigües que hi havia, la manca de depuració, de depuradores que encara no se n'havien fet als anys 80, i que a més també hi havia la cacera de la llúdriga per aprofitar-ne la seva pell, i lluir-ne com a brics, podríem dir. Vist que el meravellós que és aquest animal, l'any 93 es va endegar el projecte Llúdriga per tornar a introduir des d'unes cries que hi havia hagut als aiguamolls de l'Empordà, una quantitat d'exemplars de llúdriga, sobretot en els rius, es van portant al riu Muga, el Ter, el Llobregat, el Tordera i a la conca del Besòs. I ara se'n veu alguna a la part alta del Llobregat i del Cardener, que són els més propers que tenim. La llúdriga, aquest animal tan maco, és difícil de veure, primer perquè hi ha pocs exemplars i després perquè té uns hàbitats més aviat nocturns, surt més aviat de nit, no? Però ja dic, a la part alta del Llobregat o del Cardener n'hi ha. S'alimenta d'anguiles, de barbs, de carpes, de crans, de serps d'aigua i de petits mamífers i aus que pot caçar, que pot trobar. També peixos o truites d'aigües netes, no? Tot i que passa una bona part de la vida a l'aigua, dorm, descansa i manté les seves cries a terra. Per això la manera d'identificar-la més viable és a partir de les seves petjades, que són molt característiques, tenen 5 dits com nosaltres i unes ungles i molt ben marcades quan ha caminat per terra i podem saber el rastre que ha deixat, o pels seus excrements que trobem, que són viscosos i es solen distingir per la forta olor, la mala olor de peix, perquè és el que ha menjat. I per tant, no la podem veure, però sí que podem identificar una mica per allà on passa la llúdriga aquesta. Li afecta molt la salinitat, per tant, l'aigua salada del Llobregat Cardener, que ho és força, limita la seva capacitat, diguem, de regulació, el pèl se li enganxa i li és un problema. Quan està al mar, si té a la vora aigua neta, llavors, doncs, encara que salinitzi el seu cos i li és un problema, doncs, va cap a l'aigua neta i es renta. Però, en tot cas, doncs, amb aigua salada no li és el seu millor ambient. I què dir de les truites de riu? Doncs exactament igual. La truita de riu s'encarrega d'indicar-nos si una aigua està contaminada o no. Li agrada una aigua molt fresca i a la vegada una aigua molt neta. Si les truites es posen nervioses o, pel contrari, immòbils, cal investigar ja i analitzar què deu passar amb l'aigua, perquè quasi bé segur que no ens equivocarem de que algun paràmetre de l'aigua s'ha desmarxat. La Societat d'Aigües de Marsella ha desenvolupat un equip que se'n diu Truitosem, que es basa en el canvi de conducta de les truites. I aquest Truitosem els indica quan una aigua està contaminada o no, fins i tot per excés de clor, per exemple, pels moviments que tenen aquestes truites, doncs que ja es nota, que estan nervioses, que no tenen un bon comportament. Jo mateix he experimentat a Aigües de Barcelona, a Agbar, que després de tenir uns laboratoris fabulosos amb una quantitat d'equips d'analítics de tot tipus, al final hi tenen una espècie de peixera on hi ha una colla de truites, i si aquelles truites estan, diguem, tranquil·les, mengen i respiren i no van per sobre l'aigua i tal, diuen, no passa res. I en canvi, si les truites es posen nervioses o fins i tot acabessin a morir-se, doncs ja no fan cas, diguem, de tots els controls analítics, sinó que diuen, aquesta aigua no l'enviem cap a que se la begui a la ciutat de Barcelona perquè algun problema té. Ara tornem amb l'última part de Ciència a l'abast de tothom per acabar amb el tema dels animals sentinelles o els animals, doncs, que bioindicadors que ens indiquen com està l'ambient. Fins ara mateix.
Now enjoying the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between
I ja per acabar amb els animals sentinelles del programa de Ciència a l'abast de tothom, de la veu de Navàs, mostrarem alguns d'animals que poden servir per indicar-nos la qualitat de l'aire, altres com és de tòxic un residu o bé una aigua residual, per acabar amb alguns invents denominats biosensors. D'entrada, potser la primera qualitat de l'aire que es va determinar va ser a l'interior de la mina, les mines de carbó, pel temut grisú. Aquí que tenim les mines no gaire lluny, les del Berguedà, o bé les que hi havia també a Calaf, el grisú, que és una barreja de gas metà, era temut pels miners per les explosions que podia provocar. Es produeix dins, diguem, es produeix dins les mines de carbó, quan hi ha poca ventilació i a les parts més altes de la galeria. Crema amb una flama blavosa i s'inflama a uns 600 graus. Per tant, l'explosió, diguem, de, de dins de la mina, del grisú, es pot provocar d'una manera directa per xoc entre metalls, entre pedres, xispes elèctriques o altres fragments que hi pugui haver-hi. L'ona que provoca de l'explosió recorre a vegades quilòmetres per dintre la mina i va incendiant tota la pols finíssima de carbó que troba. A França, l'any 1906, va sofrir la major catàstrofe que hi ha hagut de grisú, la catàstrofe coneguda de Corouriers, amb la mort de 1.099 miners, i l'explosió de carbó de grisú en aquests moments va recórrer 110 quilòmetres de galeries. Us ho imagineu? Molt més a prop, l'any 2006, mira, al cap de 100 anys exactament, hi ha hagut també una explosió de grisú, ara fa això, 5 o 6 anys, a Mèxic, on va atrapar a 65 miners a dins la mina. I què es feia per evitar tot això? Una cosa molt, si em permeteu, molt bèstia. Es feia entrar el penitent, que se'n deia, dintre la mina, perquè amb una torxa cremés primer aquest grisú, mirés d'evitar que ell no s'hi morís i després poguessin entrar els miners. Fixeu-vos, les mines antigues eren uns espais molt estrets, escassos en ventilació, una atmosfera hi havia molt viciada, pols, incendis a vegades, inundacions, deficient il·luminació o cap il·luminació, explosions, en fi, per gasos tòxics, etc. I sobretot les devastadores explosions del grisú. Enfront de tot això, d'aquest panorama, i per poder explotar les vetes de carbó, es feia entrar primer que els treballadors, el penitent. Què era el penitent? Doncs eren persones condemnades a la presó, a que se'ls condemnades a mort, que se'ls donava l'oportunitat de redimir les seves penes a canvi de cremar el gas a dintre les mines. Per desgràcia, pocs arribaven a l'anhelada llibertat perquè s'hi morien amb l'empeny, no? Entraven a la mina amb una indumentària singular, una capota de cuir, els cobria fins als peus, una caputxa al cap també, unes obertures només per veure-hi, diguem, endavant, per veure on cremaven el grisuquet, unes manoples a les mans i tot empapat d'aigua per aminorar l'efecte de la flamarada. Això es va fer durant uns quants anys, els primers anys de treballar a les mines, i aquests penitents en van morir moltíssims. Cremaven el grisú i després, quan ja havien despejat l'ambient de la mina, hi entraven els miners a treballar. Això es va acabar l'any 1815, quan es va inventar la llum de seguretat d'Avi. Aquesta llum de seguretat d'Avi va permetre detectar ja el gas grisú dintre la mina, canviava la flama de color i llavors deies, aquí hi ha grisú, no ens hi acostem. I la patètica, diguem, imatge del penitent, doncs ja va passar una mica la història. Més tard va arribar la llum de la làmpada de benzina, d'oli, el llum de carburo, fins a arribar a aquesta llum elèctrica que porten aquí el casc els miners d'avui dia. També, després del penitent, es feia entrar dintre la mina, s'entrava el miner dintre la mina amb canaris. Això era del segle passat, tampoc fa tants anys. A Anglaterra, i després a les mines de tot arreu del món, s'entrava amb uns ocells, amb una gàbia, els canaris, i si s'asfixiaven, doncs s'entenia que hi havia grisú, el metà aquest que diem a dintre la mina, i el miner esperava entrar o provocava una ventilació perquè no passés res. Per què canaris? Doncs perquè tenen uns pulmons, una capacitat de respirar molt més petita que nosaltres, i llavors el canari moria abans que el miner. Això no és nou, utilitzar els ocells. A la guerra del Golf, l'exèrcit de Kuwait, això fa ara pocs anys, l'exèrcit de Kuwait va utilitzar pardals i altres ocells per conèixer si els iraquians, els de l'Iraq, havien utilitzat gasos tòxics, gasos letals, per tant, guerra biològica, durant això, durant l'època aquesta de la guerra. I llavors doncs, anaven a un exèrcit de militars amb unes gàbies per veure si aquests ocells morien o no. Si morien és que allà hi havia hagut doncs, un llançament de productes químics o de productes biològics del que letals que poden provocar la mort de guerra biològica. Penseu que aquests ocells, pardals o ocellets així, són unes 80 vegades més sensibles que no pas nosaltres en aquests gasos. Passant a un altre ordre de coses, també diríem que l'aire, aquest era l'aire de la mina, però l'aire ambient, es pot conèixer molt si està contaminat o no pels líquens que hi ha enganxats en els pins. Els líquens són això que trobem com algues, verdet o de color més groc, enganxat en tot el pi que el cobreix a vegades, el pi o roures o d'altres arbres. Un líquen és un organisme que resulta de simbiosi, d'ajuntar-se una alga i un fong. L'alga fa la fotosíntesi i el fong doncs, serveix per fixar-se en l'arbre. El seu creixement és molt poc, creix uns mig mil·límetre cada any, per tant, molt a poc, és molt resistent, però té la qualitat, és un bon indicador biològic, en aquest cas no és un animal, és una planta sentinella, perquè els líquens aquests, en el moment en què troben una contaminació, sobretot de diòxid de sofre, d'àcid clorhídric, de clor o d'alguna cosa d'aquestes, s'amostigueixen, es tornen groguencs i acaben morint-se. Les substàncies contaminants, per poca quantitat que n'hi hagi en aquell ambient, per exemple, a l'entorn d'una central tèrmica, això ha passat aquí a la central tèrmica de Cercs, o de Fígols, doncs que la zona de l'Anou, Vallcebre, Fígols mateix, la Garganta, tota aquella àrea d'allà, doncs hi havia molts pins on van trobar que els líquens aquests havien mort i això era degut a la contaminació dels fums de la central que contenien una quantitat important de diòxid de sofre que es produïa al cremar el carbó. El carbó de les mines té sofre, quan es crema provoca diòxid de sofre, que és el que dona la pluja àcida en l'ambient, i aquestes plantes se n'enteren més aviat que qualsevol, diguem, indicador automàtic. També, continuant amb això de la contaminació de l'aire, avui dia ens preocupa, moltes vegades, els nivells d'ozó que hi ha a nivell de terra. L'ozó és curiós, aquest O3, ozó, n'hi ha un excés aquí de terra, degut a la contaminació dels cotxes, bàsicament, i en canvi en manca a 25 quilòmetres d'altura, que és allà on la capa d'ozó s'ha aprimat. No? Tota una contradicció, tota una curiositat. Doncs aquest ozó a nivell de terra, han trobat que hi ha una planta, la planta del tabac, nada menys, que quan té un excés d'ozó, per tant allà hi ha una contaminació exagerada pels automòbils, doncs quan al matí s'engeguen automòbils, autobusos i llencen doncs pel tub d'escapament, sobretot gasos de sofre i de nitrogen, diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, això provoca que amb la radiació del sol i durant el dia es generi ozó. Molt bé. Doncs aquest excés d'ozó que no ens convé a nosaltres perquè evita que respirem bé, les fulles del tabac ho noten perquè es van amostiguint, es va destruint la clorofila, són menys verdes i apareixen unes taques marron cada vegada més importants, més grans, fins que la fulla comença a caure per seca. Aquest excés d'ozó doncs, delata ben bé que hi ha una contaminació ambiental diguem, que hauríem d'evitar. Passant ja per anar acabant, podem determinar molt bé avui dia, això ja és una mica més de laboratori, com és de tòxic un residu o una aigua residual. Això es fa amb dos animalons, podríem dir. Un és un crustaci, una mica doncs, un petit crustaci, que se diu la Dàfnia magna, que en el moment en què aquesta Dàfnia magna és un animaló que es veu a córrer a través de l'aigua i tal, per tant se'n fan uns cultius en laboratori, amb un tipus de peixera, és la puça d'aigua realment, eh? Aquest crustaci és un invertebrat, és la puça d'aigua que se'n diu també. Doncs en quan s'hi afegeix en la seva aigua que té part d'un residu i cada vegada més concentrat, més quantitat, arriba un moment en què aquestes dàmnies es van morint i s'agafa com a mida quan se'n moren la meitat. Per tant, si en una piscineta, en una peixera de laboratori, hi tenim 50 dàfnies magnes, que se'n diuen, que són aquestes puces d'aigua, 50, en el moment en què seran mort 25, s'han immobilitzat, ja no corren, ja tal, vol dir que el residu ja és prou tòxic i aquesta és la mida que s'agafa, la quantitat de residu que hi hem de tirar, com a patró. Si això és més de... Si menys de 750 mil·lígrams de residu per litre d'aigua maten la meitat de les dàfnies, vol dir que aquest residu és tòxic. No el podem utilitzar. Ha d'anar amb un abocador especialitzat. Una altra prova, aquest de la dàfnia és una mica complicat, és uns tubets on uns vials, com els de penicilina d'abans, no? On s'introdueixen un petit bacteri que fa llum, que se'n diu el Photobacterium fosforium. També igual, aquest fotobacterium fosforum, si anem afegint, si el teníem en un tub d'assaig al laboratori, i anem afegint tòxic, i anem afegint residu o aigua residual, també quan la llum es redueix a la meitat, perquè fa llum com una cuca de llum, com una cuca de llum d'aquestes de Sant Joan, i que es pot mesurar. Mesurem la llum quan no hi ha tòxic, quan no hi ha residu, i n'hi anem afegint. En el moment en què la llum s'ha reduït a la meitat, vol dir que també d'aquests fotobacterium fosforium seran mort la meitat, doncs fem la mesura. I també si es necessita menys de 3 grams per litre de residu per matar la meitat d'aquests fotobacterium fosforium, vol dir que el residu és tòxic. Aquests són uns experiments de laboratori molt interessants que ara, des de l'època que donem importància, diguem, en els residus i les aigües residuals de les depuradores, és la manera d'assajar si allò que estem doncs, produint, extraient, és tòxic o no. I acabant ja, avui que hem dedicat als animals sentinelles, els bioindicadors, hi ha també un altre apartat semblant, que només l'apuntem perquè un altre dia en podem parlar, que són els biosensors. Biosensors. Què són? Doncs mira, mireu, estan, és una barreja de dues coses. Estan formats per un petit microorganisme, o a vegades una petita gota de sang, o de plasma, o un enzim, que en diem, que a més hi hem afegit un petit circuit electrònic perquè el que pugui detectar aquesta part viva, enzim, àcid nucleic, anticossos, sang, el que pugui detectar, que se sap que detecta moltes coses, ens doni una petita senyal en aquest, diguem, sensor elèctric que va junt i tot l'equip fa un biosensor. Ens explicarem. L'ésser viu que hi posem, o aquest, diguem, cèl·lula petita, en el medi, li afegim un petit circuit elèctric que ens donarà després una senyal, una petita corrent o una senyal òptica, o a vegades s'escalfa, una senyal de calor, i que la amplificarem i la podrem mesurar fins i tot doncs, portant-la amb ordinador o un equip doncs, que ens avisi. Aquesta moderna tecnologia dels biosensors neix de la investigació de biòlegs, de metges i d'electrònics i a causa de la miniaturització, petits que arriben a ser, són uns equips que són portàtils, de butxaca, i que poden servir moltíssim, per exemple, perquè els tingui un pacient, un malalt, i des de casa donar la senyal en el metge i que ell pugui actuar a distància, diguem, a l'hospital. Diré només, em referiré només a un cas. Hi ha un petit sensor que s'introdueix a la vena, que no és res més que una fibra òptica que s'introdueix a la vena d'una persona malalta, per exemple. Si li fa passar un feix de llum, aquest petit tubet té en l'extrem una bombolla de vidre porosa on l'hem recobert amb una membrana que té un enzim és una proteïna, i aquesta proteïna detecta si per la sang passa un excés de penicilina o no, per exemple. Molt bé, doncs llavors la penicilina que podem tenir a la sang amb una persona que l'hagi de tractar moltíssim i li pugui ser ja un problema, aquesta bombolleta de l'enzim la detecta, dona una espècie de color fluorescent i la mateixa fibra òptica que re, és una punxada com una agulla que t'han fet en el braç, doncs la pot amplificar i donar-la en una pantalla, en un detector, o fins i tot transmetre-la a distància. Per tant, des de casa ens podem punxar per saber, doncs, igual que per saber la quantitat doncs, de sucre que tenim, en el cas aquest de tenir la concentració de penicilina que tenim a la sang o d'altres medicaments que ens poden provocar algun problema, no? Ja veieu, tan senzill com una agulleta on l'extrem microscòpic té una boleta on hi ha doncs, un enzim, una proteïna doncs, determinada que canvia de color, que dona una llum fluorescent en el moment en què troba penicilina a la sang. I, doncs això, quan ho troba, ho detecta i ho passa i se'n pot servir al metge o al malalt amb la lectura que li diguin doncs, quan és exagerat o no. Bé, això ha estat tot, oients de la veu de Navàs. Com veiem, tot un món que se'n pot treure suc, el món dels animals sentinelles a què hem dedicat el programa d'avui. Sorprenent comprovar com la natura, a través dels animals, dels microorganismes, de les plantes, poden endegar moltes coses conèixer l'estat de salut de l'ambient, de les aigües o fins i tot comprovar com no és gratuït quan una persona ens diu que el seu cos anuncia que canviarà el temps. Avui ho hem pogut comprovar, com que són certes moltes d'aquestes avisos que tenim prèviament, no? Res més, desitjau-vos un molt bon estiu a tothom i que ens puguem tornar a retrobar la propera temporada. Molt bon dia i gràcies.
Unfold. Oh my eyes, you were smiling in the spotlight, dancing with the night. When I fell off your mind, I'm tired of trying. Your teasing ain't enough. Fed up of buying your time when I don't get nothing back. Smile, I get closer, you obviously prefer her. I'm tired of trying, your teasing ain't enough. Fed up of buying your time when I don't get nothing back. I'm for, I'm for, I'm for when I don't get nothing back. But I'm tired of trying, your teasing ain't enough.
Though I'm tired of trying, your teasing ain't enough.